UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Radio UMH. Hoy es divendres 20 de octubre de 2023 y comienza el programa Estiéndete, el espai cultural de la Oficina de Cultura, Igualtat y Diversitat de la Oficina de Llengües UMH.
En el sumari de hoy tindrem activitats de benvinguda, projecte Un País d'Històries i recomanacions culturals. Salutacions de Mati Baño, Paula Barceló i el control tècnic Borja Cabrera.
Dins les activitats de benvinguda, escoltem la companya Maria Dolores Vives, tècnica de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat, que entrevista la vicerectora adjunta d'Extensió Universitària perquè ens informe dels propers cursos d'hivern que tindrem a l'abast durante el curso 2023-2024.
Buenos días, y ahora continuamos la programación con una entrevista a Esther Fuentes Maruenda, vicerectora adjunta de Extensión Universitaria. Buenos días, Esther.
Hola, buenos días.
Gracias por compartir con nosotros este ratito y nos gustaría que nos contaras cómo van a ser los cursos de invierno, porque entiendo que ya está la programación presente al público para poderse inscribir y bueno, los cursos, la duración que van a tener. Explícanos un poco todo lo que tenga que ver con los cursos de invierno.
Claro, pues una actividad más de bienvenida, aprovechando este mes en el que presentamos desde el Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad de nuestra universidad todas las actividades. Les presentamos también toda la programación de cursos de invierno, que abarca desde finales del mes de octubre, o sea, ya casi, hasta el mes de mayo de 2024. Las propuestas de cursos de invierno que se hace, pues tanto como para abarcar temáticas que nos piden que ampliemos, bien porque son parte de los estudios de grado o máster de nuestra universidad, o bien porque son temáticas de actualidad que necesitan ser ampliadas y son solicitadas para ello, pues tenemos una diversidad de cursos de invierno bastante amplia. Este año la oferta abarca 48 cursos, entre los que, o 21 de los cuales se van a impartir de manera presencial en nuestros campus de Altea, de Elche, de San Joan d'Alacant y de Orihuela en Desamparados. También tenemos algún curso presencial en la sede de la UMH en la Plaza de Valls. El resto de los cursos están en formato online a través de nuestro aula virtual. Esto significa que, además de que la propuesta es amplia, también es amplia la forma de participar, porque bueno, pues desde el formato online podemos llegar pues a muchos más lugares y al interés que la gente, que el estudiantado manifiesta. Perdón. Los cursos, los temas, como digo, son muy amplios. Por decir algunos títulos, pues está desde un curso como monitor de parque zoológico, aprender lo más importante de Microsoft Excel, el taller de escritura creativa, talleres de igualdad de género, de diversidad. Aprovecho aquí para decir que los cursos tienen unas tasas que, bueno, pues son tasas acordes un poco también a la demanda que tenemos, con diferentes precios según formas parte o no de la comunidad universitaria, pero algunos de ellos también son gratuitos o son de tasa reducida gracias a la participación de la Oficina de Llengües, de la Unidad de Igualdad, del Área de Diversidad, del Departamento de Ciencia Jurídica, en esta ocasión, de la Cátedra Miguel Hernández o la Cátedra del Misteri d'Elx y la Cátedra de Pensamiento Crítico Divina Pastora. Todos ellos aportan la posibilidad de reducir las tasas y, por tanto, de nuevo, también hacer más accesible todos los cursos. En general, como digo, los cursos abarcan muchas temáticas que han sido en otras ocasiones ya expuestas y, por tanto, son otras convocatorias. Otras nuevas ediciones o nuevas ediciones de algunos de los cursos, y otros cursos son nuevos. Toda la programación está descrita en nuestra página de Cultura. Les animamos a que acudan a ella en el enlace de Cultura UMH Cursos de Invierno y puedan ver la forma de inscribirse, porque ya está abierta la inscripción. Por tanto, como resumen, les diría que entren, vean qué cursos estamos ofertando en toda esa variedad y no tarden en inscribirse porque será ese orden el que dé las plazas a cada uno de los cursos. Y como digo, ya está abierta la inscripción para los mismos.
Bueno, creo que ha quedado claro. Intentaría resumir que la oferta ya está en marcha, que se pueden inscribir, pueden entrar en la página cultura.umh.es en el apartado de cursos de invierno, que los cursos tienen plazas limitadas y unas tasas reducidas y que están abiertos tanto a la comunidad universitaria como al público en general. ¿Es así?
Así es, muy bien. Ese es el resumen. Sí. Y cualquier duda, pues también tienen ahí una forma de contactarnos para hacerles las aclaraciones oportunas. Como digo, los cursos empiezan a final de la última semana de octubre, así que les animo a que entren ya y vean qué posibilidades hay y bueno, pues se inscriban en aquellos que estimen oportunos y nada más, animándoles a ello.
Muy bien, y como siempre, con reconocimientos de crédito ECTS, que al final se les da un certificado y pueden incluirlo en su currículum, los estudiantes, ¿verdad?
Siempre sí. los cursos se certifican en las horas, suelen tener al menos el equivalente a un crédito ECTS, que son esas 25 horas, con todos los contenidos en el mismo y sí, se pueden canjear, iba a decir,
convalidar, gracias por
esos créditos ECTS. Pero bueno, que en cualquier caso sepan que van a recibir un diploma acreditativo, tiene que ver también con la participación en el mismo, que les explicarán en cada uno de los cursos, porque tiene que haber un mínimo de tiempo en el que se participan los mismos, o si hay que entregar algún ejercicio, alguna prueba, para poder aprobarlo. Y se certifica. Entonces, bueno, pues eso le suma ese interés académico a ese currículum, que cada alumno puede completar con esta oferta de cursos de extensión universitaria, en esta ocasión de cursos de invierno.
Pues muchas gracias. La información ha quedado súper clara y completa y esperamos vernos más adelante. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Muchas gracias.
Muy bien.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Continuem amb les activitats de benvinguda del curs, que ja sabeu que sempre es fan durant el mes d'octubre, i demà, dia 21, tindrem una visita guiada per ells. Ja les persones que ja s'han inscrit ens trobarem a l'oficina de turisme a les 10.
El dia 25, a les 4:30, serà la presentació del programa SAVIEX, Envelliment Actiu i Saludable de la UMH, a l'aula 1.5 de l'edifici La Gàlia.
També el dia 25, a les 9:30, a la sala d'actes de l'edifici rectorat, hi haurà la representació de l'obra Antagonismes, a càrrec de la companyia de teatre UMH, sota la direcció d'Adán Rodríguez.
I el dia 26, a les 8:30, a la llotja Sala Cultural d'Altavix, serà la 18a edició de la mostra de música en valencià. Els grups que tocaran són Sapena, Oceans i Ones. I ara escoltem la veu de Joan Andreu, graduat en enginyeria per aquesta universitat, que és la persona que va iniciar aquesta moguda de la mostra de música en valencià i que ha continuat col·laborant malgrat no pertànyer més a la UMH.
Molt bon dia, així un servidor més de la mostra de música en valencià de la UMH. I és que en celebrem ja la 18a edició, sens dubte amb vocació de moltes més, indefinidament. Com és ben sabut, en aquest entorn es genera un clima de gaudi, bones vibracions i de naturalitat normalitzada pel que fa a la llengua, que compartim al nord i a l'est, vora 10 milions de persones. Bé, fent 5 cèntims de cada grup, comptarem amb la presència del grup Sapena, que ens durà un rap amb traços melòdics a l'estil valencià, impregnat de la familiaritat de dos cosins de la Marina i de la Safor. Tenen una cançó titulada Consciència d'herència, publicada enguany, any 2023. Comença com una mena de chill out i continua a l'estil zoo, amb fragments vocodificats que impregnen una modernor comercial, fet que transporta les vocals musicals en valencià a una dimensió global amb segell de llengua pròpia local, a la qual es van apuntant, per sort, nous parlants, nous usuaris del nostre català. En el cas de la cançó del grup Sapena, titulada De l'Hort al Plat, publicada també enguany, any 2023, podem veure'n un videoclip subtitulat en el qual podem sentir expressions lingüístiques simpàtiques, com ara vam caure a bacs, que vol dir de mala manera. a més de fets socials que passen entre la germinació de la collita i la disponibilitat al plat d'aquesta. Tot repassant, què és la moral? Fet palès amb expressions com producte local com cal i més lleure, cultura al carrer. Quant a on és? Es tracta d'un grup alzirenc que va a cavall entre el rock, el pop i l'indie, el qual està compost per 5 instrumentalistes i un vocalista. I és que aquest conjunt musical, on és, assevera que pren el nom de La calma de la mar Mediterrània. En el seu videoclip titulat El far, publicat l'any passat, el 2022, es comprova la seva posada en escenari, que és com si et transportares a una acadèmia de ball en el marc d'una barreja entre Eurovisió, Lotte, Operación Triunfo, de la primera cadena estatal, i algun toc del Family Duo d'Apunt, vaja, que un no se'n pot escapar. De què? De què? D'un somriure que allibera les paraules i dels matins que enlluernen les mirades, tal com diu la cançó en aquest videoclip. Amb el videoclip d'Ones, titulat La teua llum, publicat enguany, any 2023, el posat així, a menjar-se el món, inspirant-se en la natura, representa una bona dosi de positivisme i harmonia, de batecs de vida, vaja. Ara, tot plegat amb un estil calmat. Ei, tot el contrari que la versió de Búhos del Serà perquè t'hi amo de Ricky e Poveri, que Búhos anomena Serà perquè t'estimo, en un entorn festivaler discotequer. El tercer i darrer grup que ens tocarà serà Oceans, una banda saforenca de música urbana de caràcter festiu i influenciada de ritmes llatins. En el seu videoclip titulat Amb tu, es poden ballar bases de reggaeton tranquil amb lletres gens ofensives ni explícites enfocades a les ganes de viure, viure amb alegria i amor, tal com es diu, podem sentir en la cançó. Quant al vídeo d'Oceans titulat Balla amb mi, aquest entra en els paràmetres de la música drill, en clau urbana i jove, amb bases electròniques, és a dir, que l'estil musical recorda el de Morat, el raper barceloní marroquí. Una de les veus principals és ben greu. Gràcies al vocodificador, l'aparença és del tipus que un dels cantants envia un missatge imperatiu a una xica no present, al videoclip, perquè baixi a la terra si va de fanfarrona, tal com es diu el videoclip, simpàtic. El videoclip transcorre en un cotxe en moviment i puntualment en un festival valencianot. No té pèrdua la visualització d'aquest. Bé, per concloure, vull afegir-hi que enguany hi ha una varietat molt actual quant a estils musicals, una de consumida principalment per persones d'un rang d'edat que va des de l'adolescència cap a les primeres edats adultes i un poc més enllà. I com que la presencialitat no té preu, ni la mostra tampoc, toca anar-hi. Ei, podràs accedir-hi lliurement. De moment, això és tot el que havia de dir ara. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Moltes gràcies, Joan, per les teues paraules. Ho passarem molt bé escoltant aquests grups, com bé ens has dit. Totes les persones hi esteu convidades.
El dia 27 a les 12 hi haurà un miniconcert de la Jove Orquestra UEMAC al vestíbul de l'edifici Arenals.
El dia 28, dissabte, hi haurà la visita guiada a Oriola. El lloc de trobada serà la seu de la UMH a l'edifici Casa del Paso, Saleses, a les 9:45.
Bé, i anem finalitzant amb les activitats. El dia 30 tindrem la presentació de les lligues de debat de la xarxa Vives. Amparo Calabuig explicarà a les persones presents en què consisteix la lliga de debat de secundària i batxillerat i la lliga universitària, amb dues organitzades per la xarxa Vives i de les quals es farà ressò la UMH des del curs 2005-2006. Serà a l'aula 0.2, de l'edifici Arenals a les 7 hores de la vesprada.
Molt bé, i ja en últim lloc, el dia 31, com cada últim dimarts de cada mes, tindrem el Club de Lectura UMH. Va ser una iniciativa que començarem el curs passat, organitzada per aquesta Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat i l'Oficina de Llengües, amb la Biblioteca UMH. Fem una lectura al mes, cada últim dimarts, a les 5:30, a la Biblioteca de l'edifici Altavix. Aquest dimarts, dia 31, compartirem la lectura Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. I el mes de novembre, és l'últim dimarts del mes de novembre, serà Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez Cutillas.
I ara us donem la benvinguda a la secció Un país d'històries. Idea, creació i coordinació del professor de la Universitat Jaume I de Castelló, Enric Ramiro Roca. Autor del llibre que dona nom a la nostra secció, Un país d'històries, aproximació literària a la geografia del País Valencià. Està editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló i, si voleu conèixer-ne altres històries, podeu llegir-les en el llibre.
Avui escoltarem Les rondalles, La mestra i els moniatos i La dona del sac visita el Vinalopó mitjà.
Un país d'històries, gaudint de la riquesa dels nostres parlars.
Al Vinalopó mitjà se vivia i se viu molt tranquil·lament. Bono terre, vi, mistele, bon raïm de taula i la increïble varietat d'aledo, impressionant marbre i pedra natural, comercialització d'espècies i fabricació de sabata. Però temps enrere, molt enrere, un personatge sinistre provinent de Ponent va aterrar la comarca i allí s'instal·là la dona del sac. Rodava per Elda i Petrer, Novelde, per els Fondons, per l'Alguenya i el Pinós, a tres dies per Aspi i Montfort o per la Romana i Monove, té igual. Li agradava explorar la vall i se dedicava a entrar i eixir de les coves, pujar al santuari de Santa Maria Magdalena de Novelde, visitar les torres de l'església de l'Alguenya els diumenges de mercat, el cabeço de la Sal del Pinós o la Carrasquera de la Romana. Era una gran gastrònoma i recorria festes populars i restaurants per a gaudir de les gachamigues, les fasegures, els gaspatxos, el giraboix i l'arròs en conill i caragols. Però sobretot li encantava pujar a la penya de la mina, el cim més alt de la Serra de l'Algaiat, des d'on divisava els pobles pròxims. Esta dona malèfica era parent d'Àrtemis, deessa dels jocs naturals i la caça, que junt al seu germà Bessó Apolo s'havia enfrontat a monstres i gegants. És per això que la dona del sac lluïa una estatura gegantesca i tenia una força descomunal, sempre carregada amb el típic sac de xiquets i xiquetes mal cregudes llogat amb un sogall.
Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Ha, ha, ha. No tinc horari i estic preparada les 24 hores del dia disposada a assetjar qualsevol família. Esta estada forma part de la meva formació inicial i Àrtemis, després anomenada Diana pels romans, m'ha enviat a fer les pràctiques a esta comarca, al temps que aprenc el valencià superior de la Junta Qualificadora. D'aquesta forma puc entendre a totes i a tots. I no tan sols els grecs, que al nostre país n'hi ha pocs. La meva maldat no coneix límits. Aconseguisc enganyar els menuts de les mil i una maneres possibles, després d'haver observat el seu comportament, clar. En ocasions, els atraca amb rotllets d'anís, peruses, bambes, cocabova o golosies diverses, com si estiguera en una societat de consum. En altres ocasions, amb la banda de l'Alguenya i el color de les carrosses, propagandes diverses o en WhatsApp. I pocs se m'escapen. A l'estiu, visc a l'Horta, al Castell de la Mola, on guardo una gran col·lecció de sabates d'Elde. Totes de la talla de mostro, la 37. Quan agafa algú, el nyuga de peus i mans a una cadira i comenci a provar-li sabates. Si les sabates són massa grans, aleshores estire i estire i estire els peus fins que donen la justa mesura. Si pel contrari són massa xiquetetes i se n'hi sent els peus, els apreta i apreta fins que càpiguen. En qualsevol cas, deixa les sabates ben ajustadetes.
I quan donen la mesura exacta?
Doncs agafa unes sabates amb cordoneres i les nyugue ben, ben fort. D'aquesta manera, sempre tinc entreteniment.
Fa temps que no sabem res de tu.
És de veres. Un bon dia, una xiqueta em va donar un sangronet de raïm de ledo i em vaig tornar una bona persona. Amb el meu caire crític on pertoca. Així tot, encara n'hi ha gent que pensa que continuï passejant-me, intentant fer por als xiquets i xiquetes. Pregunteu i veureu.
Així com la dona del sac, moltes persones intenten que ens acoblem als seus desitjos i ens estiren o ens estrenyen les ales perquè ens adaptem a ells i a elles. I a sovint, quan estem a l'altura de les circumstàncies, just mos canvien de sabates, d'opinió, d'observació o de normes. Hem de ser conscients que no podem acontentar a totes i a tots. És per això que cal fer el nostre camí i no adaptar-nos a cap sabata ni consentir que ens estiren o ens estrenyen en contra de la nostra voluntat i de la nostra flexibilitat. Això no és incompatible en relativitzar algunes actuacions i posar-nos en el lloc de l'altre per a comprendre el millor si així no ho desitgem. L'empatia és una gran virtut i ens ajudarà molt a tindre una millor convivència.
Història narrada per Elena i Maria José. Elena és de la Romana i Maria José de la Lagueña, a la comarca del Benalopó Mitjà.
Al Vinalopó Mitjà se vivia i se viu molt tranquil·lament. Bon oterre, vi, mistele, bon raïm de taula i la increïble varietat d'aledo, impressionant marbre i pedra natural, comercialització d'espècies i fabricació de sabata. Però temps enrere, molt enrere, un personatge sinistre provinent de Ponent va aterrar la comarca i allí s'instal·là la dona del sac. Rodava per Elda i Petrer, Novelde, per els Fondons, per l'Alguenya i el Pinós, a tres dies per Aspi i Montfort o per la Romana i Monove, té igual. Li agradava explorar la vall i se dedicava a entrar i eixir de les coves, pujar al santuari de Santa Maria Magdalena de Novelde, visitar les torres de l'església de l'Alguenya els diumenges de mercat, el cabeço de la Sal del Pinós o la carrasquera de la Romana. Era una gran gastrònoma i recorria festes populars i restaurants per a gaudir de les gachamigues, les fasegures, els gaspatxos, el giraboix i l'arròs en conill i caragols. Però sobretot li encantava pujar a la penya de la mina, el cim més alt de la Serra de l'Algaiat, des d'on divisava els pobles pròxims. Esta dona malèfica era parent d'Àrtemis, deessa dels jocs naturals i la caça, que junt al seu germà Bessó Apolo s'havia enfrontat a monstres i gegants. És per això que la dona del sac lluïa una estatura gegantesca i tenia una força descomunal, sempre carregada amb el típic sac de xiquets i xiquetes mal cregudes nyugat amb un sogall.
Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, ha, ha.
Ha, ha, ha. No tinc horari. I estic preparada les 24 hores del dia disposada a assetjar qualsevol família. Esta estada forma part de la meva formació inicial i Àrtemis, després anomenada Diana pels humans, m'ha enviat a fer les pràctiques a esta comarca, al temps que aprenc el valencià superior de la Junta Qualificadora. D'aquesta forma puc entendre a totes i a tots. I no tan sols als grecs, que al nostre país n'hi ha pocs. La meva maldat no coneix límits. Aconseguisc enganyar els menuts de les mil i una maneres possibles, després d'haver observat el seu comportament, clar. En ocasions, els atraca amb rotllets d'anís, peruses, bambes, cocabova o golosies diverses, com si estigués en una societat de consum. en altres ocasions, amb la banda de l'Alguenya i el color de les carrosses, propagandes diverses o en WhatsApp. I pocs se m'escapen. A l'estiu, visc a l'Horta, al Castell de la Mola, on guardo una gran col·lecció de sabates d'Elda, totes de la talla de mostra, la 37. Quan agafa algú, el nyuga de peus i mans a una cadira i comença a provar-li sabates. Si les sabates són massa grans, aleshores estire i estire i estire els peus fins que donen la justa mesura. Si pel contrari són massa xiquetetes i se n'hi els peus, els apreta i apreta fins que càpiguen. En qualsevol cas, deixi les sabates ben ajustadetes.
I quan donen la mesura exacta?
Doncs agafa unes sabates amb cordoneres i les nyugue ben, ben fort. D'aquesta manera, sempre tinc entreteniment.
Fa temps que no sabem res de tu.
És de veres. Un bon dia, una xiqueta em va donar un sangronet de raïm de Ledo i em vaig tornar una bona persona. Amb el meu caire crític on pertoca. Així tot, encara n'hi ha gent que pensa que continuï passejant-me, intentant fer por als xiquets i xiquetes. Pregunteu i veureu.
Així com la dona del sac, moltes persones intenten que ens acoblem als seus desitjos i ens estiren o ens estrenyen les ales perquè ens adaptem a ells i a elles. I a sovint, quan estem a l'altura de les circumstàncies, just mos canvien de sabates, d'opinió, d'observació o de normes. Hem de ser conscients que no podem acontentar a totes i a tots. És per això que cal fer el nostre camí i no adaptar-nos a cap sabata ni consentir que ens estiren o ens estrenyen en contra de la nostra voluntat i de la nostra flexibilitat. Això no és incompatible en relativitzar algunes actuacions i posar-nos en el lloc de l'altre per a comprendre el millor si així no ho desitgem. L'empatia és una gran virtut i ens ajudarà molt a tindre una millor convivència.
Història narrada per Paula, Raül i Anna de Consentalna, a la comarca El Comtat.
I pel que fa a les recomanacions, avui en la recomanació de cinema recomanem la pel·lícula Els Encantats, d'Helena Trapé, que es va projectar a nit al cine Odeon, en passes de 20 i 22, 30 hores. Els Encantats és una pel·lícula que plasma el desajust davant d'un canvi d'etapa. En aquest cas, el desajust que ha d'assumir una mare que després de divorciar-se pren una distància amb la seva filla petita. En este cas, la directora, Helena Trapé, se centra en una experiència individual i íntima que jo entenc que també és de veres que ha estat poc relatada. No s'ha tractat l'angoixa maternal per la separació d'una filla i el cinema no ha recollit aquesta qüestió tan profunda per a les dones. El treball de Laia Costa, bueno, assumeix una solidesa enorme en aquest paper de mare, en aquest procés de resituar-se, i la protagonista, que és la mateixa Laia Costa, evidentment, comença a relacionar-se amb tres personatges per a intentar superar, no?, aquesta angoixa, i finalment se'n va a un poble del Pirineu per a intentar retrobar el seu espai. Una pel·lícula al·lèrgica a les idealitzacions, una pel·lícula que fuig de qualsevol qüestió que ha estat tractada i es converteix finalment en una dona molt coherent amb l'etapa que està passant i resulta una, dins de totes les seues contradiccions, resulta un paper molt coherent per a retrobar-se a si mateixa. I vam tenir la sort de tenir amb nosaltres el guionista de la peli, Miguel Ibáñez Monroy, que va fer una petita presentació i en finalitzar la visualització va haver un col·loqui molt interessant, no?, sobre la pel·lícula. I continue recomanant-vos-la.
I pel que fa a la recomanació musical, escoltem ara la música que ens entra del carrer en la veu de Josep Ramon Martínez, company de l'Oficina de Llengües, que ens presenta Tito Pontet.
Obrim la secció musical d'avui. Anem a obrir la finestra per escoltar quina és la música que entra de fora. I sembla que entra la música de Tito Pontet.
Nits i vespres plens de festa, juntes anem perdent el seny. El meu cor va camlar.
El grup de l'Alcoià i el Contat, Tito Pontet, va tornar l'any 2022 amb un nou EP de sis temes anomenat Ai Mare. En este treball, la banda continua apostant pels ritmes populars, ballables i potents del Pacífic o del Carib, com el calipso o el reggae, fins i tot el bolero. El resultat és un còctel que enamora tot tipus de públic. Amb un estil ja consolidat, Tito Pontet ens apropa a aquestes músiques mitjançant el valencià i les temàtiques de les cançons per a reconstruir el teixit social i festiu dels pobles, la lluita contra el despoblament de les zones rurals i la falta d'oportunitats per a la gent jove. El disc compta amb la col·laboració de la jove cantautora Noelia Llorenç, Titana, en el single homònim Ai Mare.
Sense por fer.
I aquesta ha sigut l'oferta cultural d'aquest programa. Us recordem que tota la informació està disponible en les nostres webs i en les nostres xarxes socials. Fins al proper programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.